Les 9 i 18 minuts, comencem la tertúlia al Gall del Monestir, acompanyada a l'estudi de la ràdio de Sant Cugat, Domènec Miquel, Toni Ramon i Jordi Casas. Molt bon dia, els tres.
Bon dia.
Començarem parlant d'un tema local, que és el que tema que obre portada avui a Cugat.cat, que és que l'associació La Floresta Parla ha presentat aquest dilluns al·legacions al pla de millora del districte i ha demanat a l'Ajuntament que l'aturi temporalment. Les al·legacions avalades per més de 200 signatures sol·liciten exactament que es dugui a terme un procés de participació entre els veïns abans de licitar la obres i no després tal com ho ha previst el consistori. I en paral·lel, Cugat.cat també va recollir fa uns dies l'opinió de les tres associacions veïnals de Can Borrull a Les Planes, que es queixaven de disposar de poca informació també del pla de millora urbana del barri i de les elevades quotes que han d'abonar. Sembla que els districtes de la ciutat continuen enfadats i creuen que hi ha un greuge comparatiu entre ells i els veïns del centre. És una queixa històrica de la gent del districte, no sé com ho veieu vosaltres. Jordi Casas, comencem per vostè.
Bueno.
Bon dia.
Oh. A veure, home, la Floresta sempre ha sigut un dels, dels barris on, pel que diuen les enquestes, on la gent se sent més allò, menys tinguda o menys tinguda en compte, la gent. I les valoracions sempre, em sembla que és el districte on les valoracions respecte a l'actuació de l'Ajuntament sempre són més baixes. Bueno, jo crec que és un barri complicat, no? Difícil orogràficament, urbanísticament, de tots els punts de vista, i per tant no és fàcil arreglar-ho. I bueno, com que són molts milers o molts, sí, jo crec que són molts milers de carrers, sempre hi ha allò, o sigui, que si ens hem de quedar més acollcerolats, o sigui, menys asfaltats o més asfaltats, asfaltat té avantatges, però has de pagar quota, la gent té molts metres lineals de façana i això, quan es parla sempre d'urbanitzar, d'asfaltar, això és un problema. Ara, jo he de reconèixer que el tema aquest no el conec, ni sé com ha anat el procés. A mi, que es demani participació i tal, a mi sempre em sembla bo, perquè és la manera d'intentar buscar acords entre l'Ajuntament i els veïns. Per tant, d'entrada no em sembla malament. Ara, he de reconèixer que no sé els detalls i no sé exactament com ha anat el procés i si abans s'han obert processos de participació o no, si els veïns els han escoltat, si recull molt o poc les reivindicacions dels veïns, no ho sé. Ara, tot el que sigui diàleg entre veïns i l'Ajuntament, a mi em sembla bé.
Domènec, Toni?
A veure, el problema jo crec que és molts anys d'anar acumulant, no diré un menysteniment perquè tampoc ho sabem, però sí que d'anar acumulant una manca de transparència i sobretot de voluntat. O sigui, el que els meus anys d'assistència als Consells de Districte, què vèiem? Doncs bàsicament que hi havia temes enquistats que s'anaven repetint consell rere consell rere consell i que no érem capaços, doncs, ningú, ni ajuntament ni veïns, doncs, de treure l'aigua clara. Menysteniment o no, una cosa que s'havia demanat sempre i era la territorialització dels pressupostos, perquè es pot considerar que hi ha un greuge, però també hem de pensar que en aquests districtes hi ha molts quilòmetres de carrer, per tant, molts quilòmetres per recollir escombraria, per enllumenats, per totes les interaccions que s'hagin de fer, per pocs veïns. Però tot això, tornem a dir, no ho sabem. Vam territorialitzar pressupostos de despesa corrent, de capítol 2, per tant, sabíem què ens gastàvem en projectes concrets. Però amb el que eren manteniment i urbanitzacions, no s'ha acabat de fer mai aquesta tasca. Per tant, sempre hi ha hagut, doncs, aquest, per mi, manca de voluntat i de transparència, de no entrar al drap de quins són els problemes. I amb el tema concret de les urbanitzacions, és evident que els veïns, i en aquests moments, doncs, i també ara ja per Can Borrull, doncs, a més a Can Borrull, on hi ha unes famílies, en alguns casos, doncs, molt humils, doncs, pensar en aquests metres lineals que deien Jordi Casas que tenen de façana, doncs, assumir unes contribucions especials per arranjar uns carrers, doncs, segurament no és la prioritat d'aquestes famílies, per tant, s'ha de fer amb molt tacte, a poc a poc, i intentant negociar al màxim com es pot arribar a assumir per aquestes famílies, doncs, aquests costos, i m'imagino que la reivindicació, sobretot, ve per aquí.
Domènec.
Sí, és que, esclar, aquí hi ha una sèrie de problemes aquests que són de tipus històric, no? En primer lloc, diguéssim, les urbanitzacions aquestes de tots aquests districtes no han sigut pas una cosa d'iniciativa municipal, sinó que han sigut d'iniciativa privada. Per tant, hi va haver-hi uns senyors que van vendre amb unes determinades condicions i que hi van haver uns altres senyors que van comprar i van comprar amb aquestes determinades condicions. És cert que, diguéssim, en l'origen de sobretot de la Floresta, Les Planes és un altre cas, diguéssim, i Can Borrull, diguéssim, és un altre cas encara més esfereïdor. Però ni tan sols hi havia carrers esplanats, eh? Simplement doncs, es venien parcel·les per allà al mig i que cada qual s'espavilava una mica a arribar a casa seva com podia. I d'aquí ve que també la major part de carrers d'aquests sectors moltes vegades acaben portant el nom del primer propietari que hi va viure. El carrer del senyor Moret. I és, no és perquè el senyor Moret fos el, sinó el carrer o el promotor, sinó doncs, que és el primer que va anar a viure, diguéssim, allà, i a partir d'aquí doncs, es fa. Esclar, el que sempre quedava clar en aquest tipus de contractes és de que el que estaven pagant era la parcel·la que més endavant pagarien els serveis i les urbanitzacions i tota aquesta sèrie de coses. I això també es facilitava perquè era una gent de caràcter humil, moltes vegades els que anaven allà i, per tant, fer un gran desembolsament no ho podien fer. Llavors, l'única solució doncs, era fer-ho, per dir-ho d'alguna manera, a terminis. No? Primer comprem la parcel·la, fem la casa i després ja parlarem, diguéssim, dels carrers. No? I, esclar, quan arriba, diguéssim, en el moment dels carrers, a veure, si tu te'n vas a viure al mig del Collserola, és evident que no pots pretendre tenir les mateixes condicions i serveis que hi ha en el nucli de la població, de qualsevol població, no d'aquí de Sant Cugat, sinó de qualsevol població. A veure, si tu tries un tipus de vida més, més natural, doncs després no pots demanar segons quines...
Però uns miners haurien d'estar garantits, no?
Sí, esclar, la llei, diguéssim, diu que hi han d'haver-hi uns mínims absolutament garantits, no? Però, esclar, jo, per exemple, recordo discussions, per exemple, a Vall d'Oreig, no? El problema del carrer Enamorats, que és nucli dur, diguéssim, de Vall d'Oreig. I, esclar, què diuen? Doncs no, nosaltres no volem el carrer asfaltat, perquè sempre l'hem tingut de terra i volem continuar tinguent el carrer de terra, no? I llavors, esclar, els de l'Ajuntament es posen de guitos. Home, però és que hem asfaltat tot el voltant, no pot ser que aquí ens quedi un carrer de terra. Doncs nosaltres el volem de terra.
Però, pare, en aquestes posicions mai saps què hi ha de bucòlic o collsonalenc i què hi ha d'estalvi, perquè, clar, vull dir, veure...
En aquest cas, tenint en compte que el promotor de l'iniciativa doncs, és en Frederic Cabanes, t'asseguro que és bucòlic.
No, però també, a veure, sí, a veure, tots els arguments sumen, no? Però hi ha un cas, jo crec que allò que dèiem, no? Cases al seu temps, famílies modestes i tal, i molts metres lineals de façana, això val un coco, és veritat.
Clar.
I llavors aquí té un problema. Sobretot a l'hora de discutir quins percentatges apliques, no? Perquè aquí vam pactar aquell, com era, 76-24 o 74-25.
Això és el que fins on et permetia la llei, llavors es va començar
amb
un 90-10.
No, la llei...
No, el mínim vull dir, Ah, o sigui, aquest és el mínim.
La llei et permet fins al 90-10. I el 74-26, que no recordo mai, va començar per un tema de Tabassa, una cosa de la Floresta, precisament,
sí,
que després es va traslladar, no sé per què, perquè les condicions eren molt diferents, a Camp Major, també. Estic parlant d'un mandat que em sembla que jo encara hi era, a Camp Major, i a partir d'aquí ja es va generalitzar. I vam començar amb el 74-26, o sigui, el qual, clar, era un canvi brutal, perquè del 90-10 al 74-26, i ara jo ja no sé en quins temes...
No, i es va anar baixant, del 90-10 es va passar al 85, i després es va passar al 80-20, i en aquests moments ja...
El 90-10 es va tornar al 90-10.
No em feu dir on estem.
Però el 90-10 es va tornar després.
El 90-10 jo em sembla que només s'ha aplicat pròpiament en el nucli. El nucli sí que va ser 90-10, pur i dur.
Jo diria que des del segon mandat de la IMEG, no sé quan, amb això que deia jo em sembla que sempre s'ha estat el 70-20.
Els primers asfaltats de l'època Recoder, de fet Recoder la primera campanya es va presentar dient que asfaltaria tot el que quedava per asfaltar.
Sí, bueno, això sempre és...
Coses que passen.
És un
recull. Com que no tenim riu, no poden dir que farem un pont.
Exacte.
No, però el tema de tot l'asfaltat, això és un tema recurrent, això ja.
Allà estàvem parlant del 90-10. Va ser el mandat, el primer mandat amb el Partit Popular.
Es va tornar a ser
90-10, i a més hi havia un famós 4% de gestió de Promusa, que també es carregaven al veïnat. Llavors tot això es va anar negociant, primer ho van negociar amb el Partit Popular, després amb Esquerra, i es va arribar al 80-20 i sense el 4% de Promusa. Jo em vaig quedar aquí, diguéssim.
O sigui, vol dir que el Recoder va posar el
llistó alt,
el cronòmetre 0, i tornem a començar perquè havíem estat a 74-26, a 74-26 o 76-24. Que era per l'Ajuntament, a un lloc com la Floresta, allò, 15 punts més, és
molt,
és un congo.
No, però del que deia abans en Domènec, que volia afegir, no, de dir, és cert que no pots esperar els mateixos serveis al centre d'una ciutat que en barris, doncs, com els districtes que coneixem aquí, que són molt més horitzontals, no? Ara bé, si hi ha un fanal, el fanal ha d'estar dret. Jo crec que aquest és un dels problemes endèmics de la Floresta, no? La manca de manteniment, de dir, ja no recordaré la plaça, disculpes, però ja, en fi, durant molts anys, no sé si avui encara hi és, hi havia un pal telefònic dins d'un bidó, d'aquells bidons d'oli, ple de formigó per aguantar el pal. O sigui, això és el que no pot ser. Quan, a més, i torno a dir, aquí hi havia la manca de transparència i de voluntat, perquè hi havia pressupost per arreglar aquestes coses. Primer hi havia el pressupost de lliure disposició dels veïns i veïnes. Però és que, a més, amb les diferents forces polítiques s'havien anat negociant partides, doncs, d'enllumenat, de mobiliari urbà, que no s'instal·laven. O sigui, la reserva, o sigui, el pressupost, hi havia la partida, però el conseller del districte o qui sigui, doncs, no executava. Que per mi aquest és l'autèntic drama de la Floresta, no? De que caigui un fanal o es trenqui un banc i no es reposi, no als 15 dies, no, amb anys.
Yeah.
Aquest és la gran queixa de veïns i veïnes, i ja no diré, doncs, potser les males herbes amb voreres, i un llarg etcètera, no? Però per mi ha mancat això, saber exactament què ens costaria, com ho podem pagar, i després la voluntat d'aplicar-ho.
No, jo el tema del manteniment segur que és un tema important, sobretot d'aquestes zones. A partir de la base, que Sant Cugat és un municipi extens, 48 quilòmetres quadrats, que té quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de carrers, els quals la gran part d'on està concentrats al Floresta i Belloreig, per dir alguna cosa. Però jo crec que és important, perquè al fi i al cap és el que nota la quotidianitat de la gent, no? En canvi, estàs venent, que això és molt, no només a Sant Cugat, tot arreu, la marca, aquí és Smart City, no? Hòstia, Smart City, una cosa, tal i qual. I per, no, si és veritat, estàs venent tot un projecte més simbòlic que altra cosa de moment de ciutat, després resulta que el dia a dia allà on la gent no nota, doncs, aquestes coses falla, llavors aquí això és un desajust claríssim, no? Bueno, evidentment que tot equip de govern té un projecte de ciutat, però el dia a dia és bàsic per un ajuntament, no? Concretament per aquesta administració. Però bueno, suposo que passa aquí, a la Floresta passa molts llocs, això.
Ara com s'apropen les eleccions municipals, potser també és una esbranzida, no? A vegades aquestes coses passen.
Passarà una cosa que sempre critico, jo sóc un home de partit, però bueno, això no vol dir que tingui... Jo sempre critico que passar com sempre, que els partits, en lloc de fer un programa, faran una taula reivindicativa, és el que jo dic, pam, 250 coses, vinga, va, tots, pam, com ho pagarem, això, no? I, clar, jo ho he dit més una vegada aquí, després de 30 no sé quants anys d'Ajuntament Democràtic, un programa, partint de base que veus els problemes i sembla que sempre partim de zero. Home, no partim de zero, no? Hi ha un bagatge, hi ha una ciutat ja consolidada, hi ha coses que funcionen, que no s'han de canviar, que ningú les faria diferents, per tant, suposo que els discapaces poden estar en 55 coses, si tu vols. Però no... Però tots acaben fent... Bueno, el govern, lluances del que ha fet, d'una llista llarguíssima del que pensa fer, l'oposició crítica del que s'està fent i una llista llarguíssima del que s'hauria de fer, i al final es trobem allò amb taules reivindicatives que després no són viables. Quan el que s'hauria de fer potser sentar-nos amb menys coses i dir, bueno, i a més, clar, entenc que si no estàs aquí de govern no tens totes les eines per fer-ho, no? I si no estàs dintre l'Ajuntament menys. I a més, dir, mira, ho pagarem així, no? Però, bueno, suposo que això és... No. Això és un desideràtum.
És la manca d'informació que moltes vegades es pot tindre, sobretot econòmica, de l'estat real, no? De les finances municipals. Però estic molt d'acord amb el que diu Jordi. Però pensem que si fem un pla d'equipaments aprovat per un equip de govern amb abstenció de l'oposició...
Pla de reserva.
Per donar-li certa... Sí, bueno, no, que jo sàpiga, vaig començar a negociar un pla d'equipaments, i després es va convertir en això que s'ha convertit. I no l'acompanyem d'un pressupost, ja, imagina't, un programa electoral. No?
És el que hauria de tenir Sant Cugat, però bueno, el dia que hi hagi diners.
Això ho hem parlat moltes vegades, aquí. No hi ha cap pla... Com no hi ha cap llei, i ara hi ha una llei claríssima en aquest sentit, com és la llei de dependència, que es discutia, marcava un debat que vam fer allà quan encara estàvem els quatre cantons de la Fundació, que havia la ponent de la llei del Parlament de Catalunya. I, bueno, sí, traçant la quarta pota de l'estat de l'estat, bueno, i, escolti, i això com ho pagarem? Clar, si no vas acompanyat d'un pressupost, i aquí ens ha passat a tots els plans, a tots els plans, però no aquí, a tot arreu.
No, però és que a més ja no hem fet ni l'esforç de fer el pressupost.
No,
aquest és el problema.
És contraproduent?
Un pressupost es pot torçar, però és que ni l'hem fet.
Sí, sí, no, pot vindre la crisi a pena pel sac.
No, però com a mínim un pressupost, diguéssim, et dona una avaluació, no? Et diu, això pot costar, diguéssim, doncs tant.
Una altra Perdona, cosa... I això no ho podem fer en menys de 10 anys, per
sí,
exemple.
Sí, a veure, jo sempre distingeixo entre el que són els pressupostos i el que són els plans de finançament. Que una cosa és el pressupost, que dir, sí. Això ens costarà tant, i el pla de finançament, i diu, i això, aquest tant, ho anirem
fent
d'aquesta forma.
No, i ho anirem fent així.
Que és diferent. Ah. Però com a mínim tenir el pressupost, això sí que s'hauria de tenir. I dir, això, diguéssim, doncs costa 10, o això costa 100, que és molt diferent.
Sí, sí, però...
No, canviem de qüestió, estem a Setmana Santa i...
Bueno, aquest tema nosaltres no ho toquem molt.
No, però...
No massa.
Doncs per criticar-ho, si voleu.
No, tampoc.
Diumenge de Rams, la plaça Octavià, com cada any, plena vessar, a Vall d'Oreig, també a Sant Cebrià estava a ple. La gent, la veritat que, pel que vam poder veure, va néixer la Palma i després a la missa no s'hi queda. No sé si les tradicions es mantenen amb la part més lúdica, de la part tradicional i la part religiosa durant la Setmana Santa, sobretot aquí a Catalunya, va disminuint cada vegada més. Com ho veieu? Perquè divendres és Divendres Sant, aquí fan el Via Crucis i això, més de 200 persones tampoc no assisteixen i molta gent ara és nouvinguda, és a dir, que gent d'aquí no s'afegeix gaire i en canvi hi ha molta gent llatinoamericana que sí, sí que s'afegeix al Via Crucis. Com ho veieu tot plegat ara que estem en plena Setmana Santa?
Jo, a veure, això aquesta diferència, això ha passat sempre, no?
Però cada vegada més.
Una cosa és la pràctica religiosa que em mereix tots els meus respectes, que hi ha gent, i després l'altra cosa és el costum, el folclore, no? El context social, el que fan els veïns, i això val pels casaments, pels enterraments, pels batejos, pels comunions, per Setmana Santa, per Nadal, per Sant Esteve, vull dir, no? Vull dir que a veure, per això, no? Vull dir,
això no ens ha de...
Aquí, a Andalusia, a tot arreu, no?
Sí, tota celebració religiosa sempre està acompanyada de doncs, manifestacions de cultura popular, de folclore, etc. Llavors, aquesta cultura popular, aquest folclore, és el que es manté, i ja està. I no passa res més, eh? Vull dir, llavors, doncs, si es tracta d'agafar els nens i portar-los a beneir la Palma, a Sant Cugat en tenim molts. I, de fet...
De Palmes o nens?
Nens.
I podies veure, diguéssim, la quantitat de fulles de palmó que hi havia per tots els carrers d'aquí, l'entorn del monestir, de tots, veieu que els nens després es dedicaven a pelar els palmons.
Bueno, i a més, els palmes tenia aquell afegit de fer-li la cua, no? La cua
sí,
de fer-li
l'escombra.
Sí.
I després era un pare carregat amb tres palmons intentant pescar els nens petits que havien deixat els palmons, etc. Però això és normal, eh?
A més, la benedicció és l'estrena de la indumentària de primavera de les criatures, no? Vull dir, és un moment social,
sí. Sí,
no?
Sí, tradicionalment,
de dir, sí. A veure, a casa meva, perdoneu pel cas particular, som força descreguts, però vam tenir la meva companya va tenir bronca de les parts més grans de la família de perquè no sabien atemanir que és una tradició. Dic, escolti, no, és un acte litúrgic, no. I bueno, per tant es barreja molt, no, aquí el que és la tradició, l'acte social i la part litúrgica de,
bueno,
de la
benedicció. Aquest debat també sempre després surt, per exemple, per veure allò que també té a veure amb la festa major, no? S'ha d'anar a missa, no s'ha d'anar a missa, no?
Vull dir... L'única, aquí la diferència està
en què ja
hi ha,
exacte,
ja hi ha una part institucional.
Tu vols passar a la festa major i dir, escolta, jo no sóc creient, vull dir, veure, jo sempre m'ho he plantejat quan era regidor, escolta, jo, si vaig perquè s'ha de fer un numeret i tal, em sembla una falta respecte als creients, perquè, vull dir, què vaig allà, perquè, home, escolta, jo si vaig a missa és perquè... Era, m'ho crec, penso que és un acte que allò, no? Ara, anar-hi per anar-hi, perquè, home, jo que és una falta de respecte als que s'ho prenen en sèrio, no? Però, bueno, sobre aquests temes jo crec que no tenen solució, no? Vull dir, no?
Però que els nouvinguts siguin els que agafin el relleu de la part, és a dir, de la gent més gran que fins ara ha estat més involucrada en aquests actes, tipus Via Crucis, per exemple, del divendres, que s'espera la participació...
El Via Crucis jo fa 59 anys que el tinc, vull dir que...
A diari, no?
I que sigui...
La vida és un Via Crucis.
És a dir, la gent gran, tipus Pere Païssa, d'aquí tota la vida que ha portat el Via Crucis, i ara ell és el portant, però és el principal portant, però quasi gairebé no hi ha gent de Sant Cugat de tota la vida que...
Bueno, perquè els de tota la vida ja no els hi passis portar Via Crucis perquè no aguanten, eh?
No, i altres estan a la Cerdanya també, el divendres sant.
No, però això que, això que insinues tu, això que, no insinues, que has dit, i que jo també ho vaig veure l'any passat, aquest any no, aquest any m'ho he perdut, perquè allò que passa pel carrer, allò, molta immigració llatinoamericana, els veus trajanets i tingui, tingui, tingui. També està passant al cil de l'Església, qui està salvant el tema de capellans i tal, també, sobretot, són llatinoamericans, no?
Sí, sí. Bueno, però és aquí i és a fora.
Sí, 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 sí. No, en general a Catalunya, em referiria. Sí, sí, sí.
I pel que fa a Setmana Santa també hi ha molta gent que marxa de viatge, sembla que Sant Cugat trenca una mica la tendència d'altres llocs i les agències de viatge estan veient com sí que la gent demana marxar fora, fins i tot tota la setmana i fora d'Europa. Vosaltres creieu realment que l'economia està millorant d'alguna manera perquè la gent viatgi o és que la gent continua viatjant o Sant Cugat és sempre diferent?
Sant Cugat és diferent. Jo crec que Sant Cugat... no tinc dades i tal, però per la seva composició jo crec que hi ha molta gent que no s'ha enterat de la crisi. Hi ha gent que s'ha enterat i menys. Jo crec que en aquest tema no és representatiu, diria jo.
Sant Cugat?
No.
Què creieu?
No, perquè hi ha molta gent, diguéssim, que treballa amb empreses i que té càrrecs més o menys de direcció i coses d'aquest tipus i així, que això els han afectat molt poc. I en tot cas, encara que els hagi afectat, les seves disponibilitats financeres els permeten fer molt bé. I és clar que hi ha un sector de població que sempre serà més feble i tot plegat, però també hi ha un sector de població que, en fi, si no tindríem la ciutat que tenim, eh? Vull dir, no hi haurien aquestes zones residencials, no hi haurien aquestes coses.
Però amb una composició social que dius tu de tipus de professionals i tal i qual, clar, és que en aquests moments el que ha mantingut la feina, el sort li ha anat bé, perquè la inflació ha baixat, els preus han baixat, no sé, però, i a veure, això, una ciutat, estic generalitzant, estic simplificant, allò de professionals, classes mitjana alta, executius, funcionaris, no? Sí, sí. Clar, això a nivell de poder adquisitiu és important, no? En canvi, quan tens un tipus de proporció, construcció, metall, no sé què, aquí és punxat. Bé, estic simplificant, eh?
Passem a parlar d'àmbit més general. Llegim les portades dels diaris.
No llegeixis els diaris que diuen mentides.
La pertinença o no d'un futur estat català a la Unió Europea és un punt clau en el procés de transició nacional, en la mesura que el fet de mantenir-se en el club europeu, segons les enquestes, pot decantar el vot a la consulta del 9 de novembre. Segons l'últim informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, presentat ahir al Palau de la Generalitat, l'escenari més probable és que Catalunya es mantingués dins la Unió Europea després d'obtenir la independència. S'ho creuen o no s'ho creuen?
Jo com bon historiador i home allò cartesià, i jo és que no, en aquest tema aneu a especular, vull dir, perquè clar, el Consell de Transició Nacional s'ha cobert amb salut, ha dit, pot ser això, clar. Pot ser que entrem a la segona, pot ser que ens esperem més temps, pot ser que, bueno, això no dic res, és el mateix, al final diuen que algun dia entrem, sí, ara, com i el quan és allò? Escolti, no m'aporta res de nou, no? Vull dir, no m'aporta res de nou. Jo, el pas és que jo crec, personalment, que més enllà del que pugui passar i tal, jo crec que és un error estratègic, a veure, tot aquest debat, quan el debat hauríem d'haver centrat en tots aquests mesos que portem i els propers amb el tema de la consulta. La Generalitat es va entestar en crear un Consell per Transició Nacional i ja està especulant sobre independència i tal, quan no teníem, sense tenir una garantia de fer una consulta, que és on ens hauríem d'haver centrat. Bueno, jo crec que això ha desquarterat una mica el marc de referència i de negociació i tal, i jo em sembla estratègicament, em sembla un error, eh? Vull dir, quan encara no sabem si podem fer la consulta per desencallar tot això, i ja està especulant si tindrem exèrcit o no, si tindrem exèrcit una Catalunya independent, si està... A mi em sembla un error estratègic, però bueno, com que ho ha creat la Generalitat i és un consell assessor del Consell Executiu, ells sabran el que es fan, perquè és un consell assessor del Consell Executiu, no ho ha creat el Parlament, aquest d'allò.
Sí, sí.
Domènec.
No, és que jo penso que diguéssim que s'ha d'anar pensant una mica per passos, no? I això, d'acord que has de saber en quina direcció vols avançar, però estem mirant molt, molt més enllà, diguéssim. El primer punt seria, diguéssim, la consulta, perquè si la consulta surt que no, pensar, diguéssim, si entrem o no entrem a Europa, no té cap mena de sentit, diguéssim, perquè si la consulta surt que no, doncs simplement ens quedem com estem, i ja està. I per tant, a veure, jo sí que penso que la preocupació és aquesta preocupació immediata, doncs, del 9 de novembre, i de veure com resolem el tema aquest. I l'altre ja ens ho anirem plantejant, eh? No vull dir que hi hagi algú que hi vagi pensant, que ho vagi veient, que no sé què, etc. Però la primera estació de tren que hem d'arribar no queda clara, eh? I això sí que hauria de quedar clar, eh?
No, el govern el que fa, no, a través del Consell, és una mica la rèplica, anar treballant les rèpliques a aquests missatges, no, que arriben des de Madrid, doncs, de que vagarem, per l'espai ja indefinidament. Crec que està bé, doncs, treballar amb els diferents supòsits i plantejar el evident, aquí no som imparcials tampoc, vull dir, el supòsit que més podria interessar a una Catalunya independent, no? Vist l'informe, però sobretot anar veient com alguns comissaris europeus o fins i tot caps de cartell dels partits europeus on s'han anat posicionant, el no rotund no és una opinió generalitzada, sinó que, bueno, la Unió Europea, doncs, no deixa d'estar en una construcció permanent. La Unió Europea té, si vol, la cintura, no?, per acollir nous estats, bueno, etcètera, etcètera, etcètera. I una situació com la que se li planteja ara a Escòcia, com la que es planteja a Catalunya, doncs no s'ha plantejat mai a Europa, per tant, haurà de buscar una solució. 7,5 milions de ciutadans europeus, que som a dia d'avui, 7,5 milions de ciutadans que estan utilitzant l'euro, infraestructures que connecten Europa amb el que és el nord d'Àfrica i a més connectaran amb l'estat espanyol, perquè el corredor mediterrani, la P7, etc. Jo crec que ens posa o ens situa tots aquests factors, no?, en un escenari optimista, que no vull dir fàcil. No dic que, escolti, l'endemà, en el supòsit que guanyés el sí, ens vindran a rebre en banda de música, no estic dient això, però que ens situa, jo crec que, en un posicionament que quan jo veia ahir l'informe, no, i deien, bueno, és que Catalunya, en un dels supòsits, no, quedaria per darrere d'una sèrie d'estats que estan a la cua per entrar a Europa, i em sembla que no es donarà aquest escenari pel fet de que hi ha ciutadans, 7,5 milions de ciutadans europeus, s'està utilitzant l'euro i hi ha unes infraestructures europees que connecten, doncs, de manera important el que és l'estat espanyol, el que és el nord d'Àfrica, amb el cor d'Europa. Per tant, crec que tots aquests punts ens podrien fer ser optimistes.
Sí, sobretot, a veure, des d'Europa, que s'està començant a plantejar, és un tema que havia sortit aquí ja fa potser més d'un any, que és això, si uns ciutadans europeus poden perdre, perdona, la condició de ciutadans europeus, eh? Si es pot perdre aquesta condició, doncs què ja tens prèviament? I en tot cas, quin seria el mecanisme per recuperar-la? I aquest, és clar, és un problema que calà resoldre també, diguéssim, una mica a Europa. D'acord que ara es torna a insistir molt, i pensant en les eleccions aquestes de maig, en què Europa no és un estat federal, no és un conjunt federal, sinó que en realitat és una aliança d'estats, que és un concepte molt diferent, eh? Això ni tan sols és una confederació, eh? Sinó que purament, diguéssim, és una aliança d'estats. I que, és clar, això planteja, diguéssim, encara alguns problemes i alguns dubtes, però el que és evident és que si Europa vol continuar avançant, ha d'anar avançant en la direcció aquesta d'anar cap a una mena de federació com els Estats Units o com... I si no se'n sortirà.
El Jordi per això deia que no hi ha molt de sentit pensar en el futur de després de la votació sense tenir clar encara si es pot votar o no.
Clar.
Però és que fins al 8N pots estar pensant si votaràs o no. És a dir, amb el dubte, i entenc que...
El 8N o fins al 15S o fins al 14F, eh? Vull dir, perquè...
No, vull dir, però que sembla que la consulta no arribarà mai.
També pot ser que el 9N a les 9 del matí votis i el 9N a les 10 del matí ja no votis.
No,
l'escenari, eh?
De totes maneres, a veure, ara m'ha suggerit una cosa, el Domènec, el complicat que és, perquè no hi ha precedents jurídics, hi ha buits, hi ha les funcions més política que jurídica i tal, però clar, un diu, bueno, és que no podem, que jo entenc, és un argument que entenc, no podem perdre la condició europea perquè ja ho sent, bueno, si podem perdre la condició espanyola perquè no podem perdre la d'europeu, però bueno, és igual, és per embolicar una mica la troca. De totes maneres, això que deies, no? Ahir llegia, oi, abans d'un article del Joan Botella, que és catedràtic de Ciències Polítiques, que va presidir la comissió d'experts que va crear el 2000, que va ser el 2007, ara no em feu, el tripartit, el govern d'aleshores, per estudiar, fer una llei electoral catalana. Vale? Evidentment, aquesta comissió va funcionar, va fer una proposta, tal qual, va funcionar 3 anys i es va fotre amb un calaix. Perquè hi havia temes que, sobretot els grans partits, no interessaven. Un era major proporcionalitat, no? Intentar mirar la proporcionalitat, aquí hi ha partits que això no interessa, i el tema de les llistes obertes. Què vol dir això? Que avui, a 15 d'abril del 2014, Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té una llei electoral. Què vol dir això, que és el que deia la botella? Estem parlant de fer una consulta i no tenim les eines. No tenim junta que pugui garantir el procés. No tenim cens. Però clar, no tenim llei electoral, no tenim cens, no tenim junta central. Per tant, i a més som l'única comunitat. O sigui, ens van trobar amb la paradoxa que vulguem fer una consulta amb garanties, que vol dir tenir una junta que vella pel tema, amb un cens, no amb el padró, que és un poti-poti, i no ho podem fer perquè no hem utilitzat a fons l'autogovern que tenim per fer una llei pròpia. Quan els altres comunitats autònomes tots la tenen. Vull dir, que no deixa de ser una paradoxa. Però ens trobem amb això. Sí, estem perquè... pensant de fer una consulta que tots voldríem. Perquè, o sigui, no allò que fos el màxim de rigorosa, pulcre, participativa, que ningú la pogués impugnar ni des de dins ni des de fora, i no tenim llei electoral, no podem constituir una
junta electoral central.
Exacte, una junta electoral central, i no podem tenir un cens com Déu mana. Diu, hòstia, potser que... Ah, bueno, amb el benentès que fa uns mesos es va tornar a posar en marxa la llei electoral, però que tampoc se n'han sortit. Estima, em fa impressió que tot plegat hem fet una mica de xapussa.
Sí, però a més, diguéssim, amb aquestes coses, que al final hi va haver una iniciativa popular que es va presentar, diguéssim, en el Parlament, etcètera.
Sí, que va treballar, que ens van presentar, que va treballar el Jordi Capo i aquesta gent. Sí,
i que al final, diguéssim, doncs, bueno, va resultar que allò, els partits que no els interessava han aconseguit aquesta iniciativa popular, doncs, han disparat amb un calaix. Lo qual també et fa dubtar de vegades, diguéssim, dels mecanismes democràtics que tenim, no? Vull dir, perquè, esclar, no pot ser que llavors, diguéssim, els partits puguin ser capaços de frenar una iniciativa de legislativa popular, no?
Bueno, jo diria popular, l'altre sortia fent un petit reportatge, ens va quedar també notícies, tant a mi d'espanyol com català, de les que s'han presentat i les que s'han aprovat, a tot Espanya s'hi han presentat 109 des de que es va començar la democràcia, sembla que s'han aprovat 4 i canviades, i a Catalunya 40 i pico i n'han aprovat una o dues. Vull dir que... No, però... aquest és l'altre tema.
No, però jo estic d'acord, diguéssim, amb que la millor iniciativa aquella doncs, no és del tot correcta i al final, diguéssim, doncs, es tramiti i es digui que no. Però que ni tan sols s'arribi, diguéssim, a tramitar, home, això sí que penso que és una mica greu, eh?
Sí, sí. Jo crec que les tramitacions quasi que haurien de ser obligades després que els grups parlamentaris votin el que votin,
però jo crec, com a mínim si acceptar la tràmit recull els requisits de
hauria de ser una qüestió tècnica,
si vostè compleix els mínims, això es tramita, després potser no passa al primer ple, però és un altre tema.
Sí, sí. Amb la llei electoral, bàsicament, conciliar els interessos electorals de PSC i de Convergència i Unió és difícil, per tal com estan distribuïdes les seves forces en el territori. No els excuso.
Hi ha el tema de llistes obertes aquí també.
Exacte, i a més, ara també estem en un moment, bueno, estem, ja fa mesos que estem en un moment on el PSC tot allò que faci olor a consulta hi estarà de cul, estarà en contra, o sigui, el PSC ara evidentment ja obertament està en contra, però al llarg del procés, no, fins a arribar al dia d'avui, anàvem posant condicions, allò de in voce, no, en roda de premsa posàvem una condició, no, que fos pactada. És pactada i llavors, ah, no, ara que sigui consensuada amb l'Estat. Bueno, vull dir que a cada pas que fèiem i anàvem avançant sempre estaven en contra. Per tant, entre conciliació dels interessos electorals d'un i altre, i que a més en aquests moments el PSC no està per zero per la tasca del que tot pugui ser apropar-se a una possible votació o consulta, vaja, ho veig francament complicat. L'altre instrument és la llei de consultes, que també la volen desenvolupar per
sí,
la via ràpida.
Però la llei de consultes també requereix una llei. Si vols tenir una junta central, un cens... Com de... Bé, són dues coses complementàries.
Sí, sí, sí.
O una necessita l'altra, no sé com dir-t'ho.
Sí, sí.
Per tant, anirem...
Tu imagina't a part dels problemes amb les parts que fotran les rodes, que hem de fer això amb un padró. Que alguns ajuntaments no entreguin el padró.
Yeah.
No, clar. No. El de Badalona, per exemple.
Del de Tregaran.
Clar, el de Badalona pot dir... Sí, clar, perquè aquest és el cap de poder fins al... Pot dir, no, jo no l'entrego. hòstia, estem parlant de 200.000 habitants. Què? Perdó, digues.
No, però clar, si no l'entrega, és que ja arribem a un punt en què aquesta consulta no es pot fer. És a dir,
va, en el moment que... amb les dificultats que les faria, a la manca d'un cens i una junta electoral central, que vol dir un marc idoni per fer una consulta, les dificultats de fer-ho amb el padró. Els ajuntaments que no l'entreguin, el padró hi ha els immigrants, que bueno, avui no tenen per avui, però avui no tenen drets polítics, ja no sé, hòstia, és complicat, complicat.
No et veig molt optimista de que es faci això, eh?
No, no, a més et dic, no, només, a més et dic que jo crec, eh? Vull dir, jo crec que això també perjudica els que són clarament independentistes, perquè avui no feia cap, a mi a la consulta em sembla bàsica per tirar cap a un costat o cap a un altre, em sembla fonamental. Però jo crec que hi ha hagut gent que ha volgut cremar tapes, ha volgut marcar un tempo més ràpid d'allò. Aquí quan s'estava dient, centrem-nos en la consulta, alguns ja estaven posant data, quan el Parlament posava data, un ja estava dient que no, que declaració unilateral el 25 d'abril. Home, a veure...
No, i després hi ha una consulta consensuada, però després
demanarà,
un dels aquests que consensuïn fora.
Aquí demanarà responsabilitats de la ciutadania, depèn de com acabi això, que té tota la... Són els polítics. I en primer lloc el Mas. No els que des de la societat civil han anat a apretar i tal, no, no. Qui hauran de donar responsabilitats de com ha anat tot això són els polítics, el Parlament i en primer lloc el president de la Generalitat. Vull dir que... que per la part que les toca, que afinin bé. Que no sé què s'ha de fer, però que afinin bé. Bueno, si tingués la solució, em feia milionari, tu.
I tant, home, les dificultats de treballar en contra, no?, de la voluntat d'un estat poderós, i, bueno, bueno,
però,
si, té el seu morbo.
Però això t'obliga, això t'obliga a ser molt fi.
A mi el que em sembla...
aquesta dificultat ja la coneixia. Sí, diguem-ne, era un punt de partència per entendre'ns. Hòstia, si ens ha sorprès.
A mi el que em sembla sorprenent, això sí que em sorprèn, és que la Generalitat de Catalunya no tingui un cens, poder no seria, no li podem dir un cens oficial, però que no existeixi un cens a dia d'avui en aquest país, ja no per fer una consulta, sinó com a administració de moment comunitat autònoma, no hi hagi un cens, al més el dia
perquè
possible.
Perquè no tens llei electoral.
No, no, ja no em refereixo a un cens electoral, sinó...
un cens de
quantes targetes sanitàries
sí.
Tenim donades, no?
Això sí que és de passament, no, no, no,
com ho comparem amb la població que tenim?
El padró sí que està. El padró en teoria sí que dona una idea dels que som.
El que no sembla creïble és que el govern de Catalunya no tingui a dia d'avui, i ja no dic per la consulta, sinó per la seva gestió del dia a dia, de l'administració de la seva, del seu territori, un cens, serà electoral o no, però un cens mínimament creïble i actualitzat.
L'Institut d'Estadística de Catalunya sí que té les dades, però el subministra als ajuntaments.
Esclar,
perquè està tret dels padrons.
Per tant, partim de que tenim unes dades. Bueno, haurem de mediar què fem si Badalona no dona el seu padró.
No, 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 jo les dades...
Poder ja el tenim.
No, no, jo dic... jo parlo de l'autorització d'aquestes dades, com les... l'ideal per una consulta és que tu tinguis un cens, tinguis una junta central que et vagi per tot el procés, vull dir, bueno, però clar, aquí resulta que a les eleccions al Parlament de Catalunya el fem amb la llei general. Bé, en fi,
que d'aquí al novembre queda...
és molt diferent, diguéssim, moltes converses. No, però és molt diferent un padró d'un cens electoral.
Perquè que en el fons, sí. En el fons, és totes aquelles paradoxes de la vida, no? Estem parlant de construir noves estructures d'estat i, cony, nosaltres que no som la Rioja, amb tots els meus respectes per la Rioja, ostres, no en som capaços, dic, no, la llei electoral, dic, escolti, perdoni, m'ho torno a explicar perquè això no ho acabo d'entendre, no?
Perquè hi ha hagut uns interessos de partit, però per interessos de partit, no interessos de país, interessos de partit.
Només dos exemples, el 99 i el 2003, el partit que va treure més diputats a Catalunya no va ser el que va treure més vots. Això vol dir que la llei electoral no acaba de... No acaba d'anar...
Ja,
home, suposo que aquí...
Ah, ja, però l'únic que això admet tantes lectures...
Sí, però ja sé que no ho vol canviar, clar.
Evident.
Els últims minuts vull dedicar a una notícia que surt també de tots els mitjans, d'àmbit general, que les dones dediquen 26 hores setmanals, sóc l'única dona d'aquesta taula, a les tasques domèstiques i la cura dels nens, mentre que els homes només s'hi destinen 9. 26... les dones i 9 els homes a la setmana. Són dades de l'informe anual sobre la igualtat de gènere de la Comissió Europea.
Sí, per sobre dels 9, jo.
L'informe també alerta que encara són les dones les que interrompen la carrera laboral o fan feines a temps parcial per dedicar-se a la casa i sobretot als nens. Som l'any 2014 i això és com cada X temps aquests informes van sorgint però continuen iguals. Home, ja està bé, no? Jo com a única ja està.
No, que jo estic tot... Jo a casa meva, com que faig totes les labores pròpies de mi sexo, que dic... No, a mi em sembla que, bueno, que sí, que... Que fem moltes lleis, diem que tots ja estem d'acord, però la realitat és la realitat, i sí, sí. I sobretot en èpoques de crisi això s'agreuja. Qui es fa càrrec de les persones que no pots dur a la residència, que no sé què, però això s'agreuja encara.
Sí. Bueno, jo crec que aquestes dades demostren una mica a vegades la bombolla en què un es viu i es mou, no? I la realitat social del país, no? Perquè si a mi em fessin aquesta pregunta en el meu entorn, no hagués donat aquestes dades, no hagués dit que els homes són fantàstics, que ho fem tot, però no hagués donat, o sigui,
no hagués estat tan 26 a 9.
Tanta diferència com hi ha, no?
Bueno, per tant, allò que dèiem, però com que tampoc estem en un entorn molt, 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 molt representatiu,
home,
no, home, bueno, amb aquest tema jo crec que també suposo que estem per sobre la mitjana, per les característiques laborals i socioculturals de la gent de Sant Cugat, m'imagino, no ho sé.
No, que...
En termes generals, eh?
Caldria veure també, no vull dir, les dades, si estiguessin territorialitzades, si aquestes dones doncs estan en situació laboral o no, bueno... O
sigui, però això porta un problema que la setmana passada va sortir, que les dones jubilades guanyen molt menys que els homes, i en època de crisi això es nota també més, per tant, que, i és donat també a que interrompa la carrera laboral o que es fan reduccions de jornades,
un sou més baix o que els hi cotitza més,
etcètera, però després a la jubilació és un greu problema, i és un greu problema actualment amb la situació de crisi que hi ha,
i que renuncien, i es renuncia a un desenvolupament professional important. O sigui, crec que la dada ve per aquí, de dir, assumim, no?, que s'assumeix que la dona ha de desenvolupar aquest paper a la llar, per tant està renunciant, doncs ja no diré fent una reducció de jornada, sinó acceptant segons quines altres feines, per tant...
Unes dades, si més no, per tenir en compte i per intentar canviar, que no sigui una mica el nostre entorn. Moltes gràcies, Domènec Miquel, Toni Ramon i Jordi Casas, per haver-nos acompanyat aquests minuts de ràdio, i fins la propera.
Molt bé, bon dia.